Germana de tres reis. Vespre, amigues i amics, benvinguts en el Crepuscle en 100 estels, a la seva edició 2653. Ja duim 1553 crepuscles aquí, a Ona Mediterrània, i això és un programa d'aquest que no els atén de dimarts, perquè sí, perquè és dimarts i perquè és el 28 de juny del 2022. Fa poc jo veia per televisió una d'aquestes reposicions que fan d'algun canal de cinema més aviat clàssic, i de veure una pel·lícula que es deia La reina Margot. La reina Margot és una pel·lícula francesa, Isabel Adjani, Vincent Pérez, Birnalisi i Miguel Bosé, que passava per allà i també surt. Sí, perquè ja té una edat aquesta pel·lidosa.
I deia qualcuna d'aquestes capboitades que diu darrere.
No, perquè està ambientada, clar, en el segle XVI i no era negacionista.
No hi havia negacionistes encara.
Segur que no. I de, sí, aquesta pel·lícula de l'any 94, o una cosa així, 1994, crec que era. Tots eren molt més joves.
Era el segle passat.
No, sí, sí, nosaltres i ells, eren molt més joves tots. I de la reina Margot fa referència a Margot, o Margarida de Valois, que va ser una princesa de França, i jo he dit, germana de tres reis. Difícil, això, que sigui germana de tres reis i esposa d'un altre,
Però no era reina.
Li diuen la reina Margot. Sí, era reina consort des darrer, sí.
Perquè anava a dir germà de sort,
Tenir una
sort de sa família i tu no.
Sí, sí. Bé, germà de sort, sa dona. O sigui, bàsicament, en aquell temps funcionava així, no? Perquè a més hi havia sa llei sàlica a França, per tant. Francesc II, Carles Nova i Enric III van ser reis de França i ella es va casar amb un altre... amb Enric IV.
I si van ser un darrere l'altre, duraven poc, eh?
Duraven poc, sí, en aquell temps, duraven poc.
No eren col de reina d'Inglaterra.
Exacte, no. Duraven poc. I a més és una època molt convulsa, és aquesta època d'una guerra civil religiosa entre catòlics i hugonots, o protestants, o calvinistes, vaja, de França. Està ambientada en aquella època de la nit de Sant Bartomeu, que hi va haver aquella matança de calvinistes per part de la Lliga Catòlica i la pel·lícula bé, se deixava veure, estava bé. Jo l'havia vista això fa del 94 ara, imagina't, i la vaig trobar una mica per el meu gust una mica lenta, però bé, això, coses que passen. Margarida va néixer precisament el 1553, mira, qui ho diria, com crepuscles, comptant fins al dia d'avui. I tot això mos farà que en el final del programa escoltarem un petit fragment de la banda sonora original, que precisament és un fragment de la pel·lícula que es diu així, La nit de Sant Bartomeu, no? Aquesta nit, on sense haver-hi ni WhatsApp, ni internet, ni res, hi va haver una conspiració per matar una sèrie de gent el mateix dia, a la mateixa hora, a distintes ciutats de França, no?
I no, posar-se d'acord amb una cosa d'aquestes en aquell temps tenia mèrit.
I sobretot secretament, que no hi hagués, que no, la gent no ho sapigués, per tant, d'una forma, supos que també encriptada, igual, no? Però les comunicacions eren les que eren. I tot això, escoltarem una musiqueta en el final d'aquesta pel·lícula de la reina Margot. I avui, que és dimarts, comptem amb les nostres seccions habituals. Començarem amb en Lluís Pujades. Bon vespre.
Hola.
Perquè avui parlarem del sentit de la vida amb ell i li posarem cada vegada més difícil, perquè jo no sé quin tema mos dus avui.
Bé, ara que xerràvem de capvuitades, sí. Volia parlar de creences i la seva relació amb coneixement. Quant a creences, basta pensar, per exemple, avui en dia en sols terraplanistes i gent d'aquest gènere, que com a cap vuitada estan bastant bé, no? I bé, volia xerrar un poc d'aquestes coses.
Molt bé, ja parlarem d'aquesta gent, de creences i coneixement. que ja veurem ja quina relació té. També tenim una secció que dediquem a educació, a vida intel·ligent, i avui parlarem del 50è aniversari de l'Institut de Secundària Mossèn Alcover, de l'Institut de Manacor. Connectarem amb Manacor i parlarem d'aquest aniversari. I acabarem amb notícies de ciència amb en Biel Vic. Por si move, avui, què mos durà aquesta secció?
Home, com a darrer dimarts de crepuscle, de temporada, moscars, hem de parlar de moscars.
Moscars, sí, sí, et sé poc ara.
No trobes.
Et sé poc.
I després te donaré a triar, si vols que te'n conti una de càncer o que te'n conti una d'una pastilla que cura la calvície.
Vinga. És necessari curar-se la calvície? És una malaltia? Alopècia?
És, efectivament, és. La majoria de casos, en molts de casos, és de caire genètic. Però pensem que si t'enganxa a determinades edats,
sí,
o si ets dona, per exemple, diguéssim, el xoc psicològic és important. Aleshores, mirar de trobar-hi qualque tipus de remei no deixa de ser
tot i que no indica, no és un símptoma d'una malaltia.
Depèn.
Vull dir, perquè, clar, en algun cas sí, no?
Depèn. A veure, tots coneixem que és un efecte secundari de quimioteràpies, etc. Però a vegades, vull dir, és un reflex de qualque tipus psicosomàtic, és a dir, que vull dir, hi ha gent que un estrès o un trastorn...
Pot influir.
O qualque tipus d'estrès posttraumàtic, etc. Vull dir, a vegades té reflex. I d'altres vegades, en altres casos, problemes hormonals, etc. també te poden afectar.
I en Lluís, que parlava de creences i de coneixement... no sé, en temps antics o medievals podia ser que calvícia o simplement un que fos pel roig entre una gentada de morenos i o de rossos podia significar que vessin en aquell pel roig o en aquell calb com a que duia a l'infern o jo que sé o que estava malalt, no? Bueno, que hi havia una malaltia que, perquè era una cosa que ells desconeixien,
sí,
no?
I en determinades cultures africanes pensen el que fan en els
albins,
poca broma.
I de tot això parlarem avui en un programa que, com sempre, produeix na Maria Moreno i que controla tècnicament en Pau Mas. Benvingut de nou. Ens deies que avui parlaries de creences i coneixement.
Sí, i volia començar amb una definició de manual, pràcticament, de llibres de teoria del coneixement o filosofia de la ciència, de definició de coneixement com a creença verdadera justificada. Anem a veure per un que vol dir això, no? Bé, tots sabem el que és una creença, a vegades deim creure en i a vegades deim creure que són dos matisos molt importants de les creences, no? Per exemple, un dels llocs tòpics i que supos que bastanta de gent hi vendria primer en el cap pensant en creure en seria... Creus en Déu? Sí, crec en Déu. O no, no crec en Déu. No? Per tant, darrere es creure se posa un objecte. Objecte no en seu sentit material, sinó gramatical. Respecte a què se té una creença, pues, jo crec en seus dimonis, jo crec en Déu, jo no crec que hi hagi àtoms. No crec en seus àtoms. Pues, molt bé. O jo crec... després tenim es creure que. Es creure que no va seguit d'un objecte gramatical, sinó que va seguit d'una oració. Crec que la Terra és esfèrica o crec que la Terra és plana. Diuen que n'hi ha, avui en dia, de terraplanistes.
I de gent que té molt de
dobles.
N'hi ha molts, no? Diuen que molts...
Però en coneixeu cap?
En persona no. Jo no. En persona no.
Calcú personalment.
No.
Jo som terraplanista.
No.
Jo no ho conec, però sí que els terraplanistes tenen molt de seguidors quan són gent molt coneguda. Vull dir, és... lo que deim, jo no conec ningú ni el botiguer de Baica Meva ni el taxista, ni tal, però llavors si és un jugador de la NBA que guanya milionades i que diu collonades, això ja sí, això ja, en aquest cas sí que té molts de seguidors, molta de gent que ho reconeix, no?
Sí,
curiós.
Si va encerrada de Miquel Bosé,
sí, d'aquest sí que en conec, que és que creuen en cap buitades, negacionistes, antivacunes,
sí,
etcètera,
d'aquest
sí.
Aquest sí. Exacte. Bé, idò, tornant en això, a veure, lo curiós és que a l'hora de pensar què mos influeix més a la nostra vida, a la nostra conducta, el que decidim fer, són més les creences que els coneixements. Encara que tot coneixement, segons aquesta definició, si l'acceptam, de creença vertadera justificada, tot coneixement seria una creença, però no a la inversa. No tota creença seria coneixement. Per exemple, hi ha creences vertaderes que poden no estar justificades. Imagineu-vos, per exemple, que acceptem, per mort de la discussió, ara com estem, que els horòscops que surten en els diaris són una cap buitada. Ningú se'ls creu de veres. Hi ha molta de gent que per entreteniment diu, què diu avui de Géminis o després diu o tal, no? I evidentment, a lo millor ets un jubilat i te diu bones perspectives a la feina. Se suposa que tots els pistis en aquell dia han de tenir bones perspectives a la feina. Qualcú hi ha, però, que s'ho creu. Hi ha gent que fa una astrologia més elaborada, cartes astrals i tal i qual, no? I pot ser, a vegades, la flauta sona per casualitat. Hi pot haver creences no justificades que siguin vertaderes.
Clar, perquè diuen, és que Capricorn aquesta setmana alerta en l'esquena. I pot ser que tu tinguis l'esquena que te fa mal i dius, mira, m'han encertat. Sí.
A part de que a tothom ja mos de bé. Tenim alerta.
Sí, han d'anar alerta. No han de seure bé. Han de seure bé.
Exactament. No? I després hi ha el de justificar, que és molt complicat, perquè com se justifica la justificació? Justificar en el sentit de donar prova de que una cosa, de qualque manera... s'ha pogut demostrar, s'ha pogut cercar una prova científica, hi ha elements de judici que fan que acceptem aquell judici, jo què sé, en els mateixos judicis, ara he usat la paraula judici en dos sentits diferents, no? El sentit judicial de la paraula i en el sentit de també una altra vegada més o manco gramatical, d'emetre un judici, no? Donar una opinió sobre una cosa, no?
Sí.
I clar, moltes vegades resulta que hem de justificar racionalment. Però jo he dit més d'una vegada en públic que la decisió de ser racional és irracional. En un sentit que a primera vista pot sonar com a quasi contradictori, pot dir, ja que dius que la decisió de ser racional és racional. No, però en un sentit de que no hi pot haver una demostració de que ens hem de comportar racionalment que no doni ja per assentada la conveniència de la racionalitat. Tu a un moment donat dius, mira, el lots, per anar per aquesta vida ens convé ser racional. Vale, d'acord. I hi ha tot un grup ampli que acceptam, més o manco, que més val tenir aquesta conducta racional. Però trobar una demostració lògica de que la lògica va bé, o racional, de que la racional va bé, no està tan clar. És una cosa que d'entrada, l'acceptarem. Acceptem que el que volem tenir són coneixements, és a dir, creences, que siguin vertaderes, però que, a més, siguin justificades. No? Podria haver qualcú que cregués que el que ha dit de mi l'horòscop avui és així, tal com diu. I a lo millor resulta que és vertader. En aquell cas, alerta que te rompràs una cama, i va i se romp una cama, ho veus, ho veus com ha funcionat. La meva creença era vertadera, però no estava justificada perquè l'astrologia no està justificada pels mitjans habituals de justificació que avui en dia solem acceptar, de tipus científic, de tipus d'investigació, de raonament de lògic, etc. No? Bé, i amb això està. No? Després hi ha la paradoxa aquesta. Bé, en realitat no és una paradoxa, però són canvis històrics importants. Xerraven del terraplanisme, però hi va haver moments en què el que s'hagués considerat absurd, la majoria de gent, la majoria de gent, inclosos científics sense mesura en què el que ara entenem per científics existís, haguessin considerat que la Terra era plana i que qualsevol que no fos terraplanista el que deia era un desbarat. Anaximandre, per exemple, un dels filòsofs presocràtics, creia que la Terra era com un disc pla, habitat a la part de damunt. No? Avui en dia no hi ha un damunt de la Terra, perquè de Nova Zelanda resultaria que viurien cap per avall.
Sí.
Hi ha uns 12.000 quilòmetres en línia recta davall dels nostres peus, hi ha una gent que si la poguéssim mirar a través d'un forat veuríem les plantes dels peus girada cap a nosaltres, no? I qui està damunt i qui està davall no té sentit, perquè tota la gravetat sabem que tots ens atreu cap al centre, i és igual que estiguis a quina part de l'esfera, però això no se veia així, hi ha totes aquelles llegendes fins i tot medievals, que això jo crec que històricament no se du massa bé, perquè a l'edat mitjana sabien que la Terra era esfèrica, molt abans d'en Colón, alerta.
Sabia, efectes, científics, una minoria de gent, però és comú de la gent.
Sí, millor,
tampoc no se plantejava molt, no crec.
Exactament, suposo que si anaves a un poble diminut de pagesos de 1200, Jo me vaig trobar un home que vivia a una cova, era un matrimoni de Ves Gènova, estic xerrant de fa 56-57 anys, però allà vivien, i hi vàrem anar del col·legi a dur un poc de menjar i vàrem xerrar amb aquell home. I em va dir: "Vosaltres que teniu lletra, on se posa el sol el vespre? Perquè surt per allà, va passant, se posa per allà...
On s'amaga, on s'amaga.
Sí, ell volia saber on era. I jo vaig dir: ui, si jo en aquest home li explico heliocentrisme, que és equivocat, heliocentrisme, perquè diu que el sol és el centre de l'univers i tampoc ho és. Vull dir que Copèrnic va cometre un error diferent en l'anterior, que era el geocentrisme, però no deixava de ser un error. Però jo vaig pensar en aquell home: no, és que no li puc explicar ni tan sols heliocentrisme. Per tant, li explicaré un geocentrisme més o manco com és de Ptolomeu, diguem.
Sí.
No? És que la Terra és esfèrica. I aquell home ja me mirava. Esfèrica, no sé si en tenia la paraula, per començar. No és plana. No és plana. I el Sol li va donant voltes i passa per davall d'aquesta esfera i torna a sortir per allà. No sé si me va entendre, no sé si me va creure. Les dues coses. Bé, i de tot això és del que volia parlar una mica, i no sé si em queda qualque minut. L'altre dia xerrava amb un conegut que és una persona de la meva edat, però diguem, molt conservadora, tipo creient, i no sé com va sortir, mos trobàvem a xerrar un grup d'amics un pic per setmana. No sé com va sortir el tema del credo, que per cert després tenc triada una música amb un començament, un fragmentat d'un credo de Narvo Peart, músic estoni, un credo que va escriure quan Estònia encara era de la Unió Soviètica. Bé, i el xerrava amb aquest amic, i jo li vaig dir: tu dius que vas a missa? Sí, jo m'agrada molt anar a missa diumenges perquè me dona una pau i una cosa així. I dins del cristianisme hi ha un credo, no? És una sèrie de coses que has de creure. Crec en Déu Pare, crec en Déu Fill, crec en Déu Esperit Sant, crec en la vida eterna, crec en la resurrecció de la carn, etc. No? I tothom creus en això. Tu creus que hi ha justificació, que són no ja creences, sinó coneixement. Sí. Creences verdaderes justificades o justificables. No li interessava, en el fons. L'únic que li interessava és que, d'acord amb la seva manera de viure, anar mitja horeta a una iglesia els diumenges, pues, li donava una certa pau i una certa cosa, però no se plantejava. Però això no ho dic jo, això ho diuen els teòlegs de l'Iglésia Catòlica, no? Creure en això, en això, en això, en això, en això. Quina justificació hi ha? Són creences verdaderes, són justificades? I aquests són els plantejaments que tenen una certa gràcia.
Clar, perquè, a més, aquí hi ha dues paraules que estan relacionades, però en els fons no volen dir el mateix. És
no,
a dir,
no, no.
Una pot ser creure i l'altra és tenir fe. Tu pots tenir fe en una cosa, no sé, pareix que és el mateix, però realment creure, hi ha gent que diu, jo crec en la bondat de la gent, o jo crec en la pau en el món, o crec en... Però tenir fe, aquí entra la part religiosa, ja entra una altra... És aquesta cosa de no ho vull argumentar, no ho vull discutir, me va bé aquesta mitja hora que m'aquest més tranquil, des del seu punt de vista més tradicional, no? Has dit que havies duit una música...
Sí.
O volies comentar sí. alguna cosa més?
No.
Idò, aquesta música l'has duita per algun motiu?
Simplement perquè és un credo. És un credo, a més, fet per un compositor contemporani, dels més importants.
Aquí ha sonat ja distintes vegades.
Sí, Starvo Pärt.
Sí. No?
Ara, clar, és un músic estoni, en aquell moment de quan posar això, era un músic de la Unió Soviètica, i no va tenir millor idea. I és un credo, clar, si posam un minut i pico, no mos dona temps per
captar,
però també està bé, perquè mescla molt d'estils, des de lo dodecafònic i lo més sinfònic, i bueno, és un coro, acompanyat per un piano, té el seu interès.
Idò, fantàstic, escoltam aquesta música i llavors fem una petita pausa en el crepuscle, en 100 estals.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Botiga Rural Son Couleies vos ofereix pa fet en el forn de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el forn de llenya. Tenim obert dilluns de 8 a 3, de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8, dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Mos trobaràs en el carrer de Nolesa 135 de la Cabaneta, Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Expomobles, empresa mallorquina amb més de 40 anys d'experiència en el sector del moble i decoració. Especialistes en mobles per hoteleria i per llar, realitzant projectes personalitzats. Ubicats a les ciutats d'Inca i Manacor, disposam d'una gran exposició i venda de mobles i decoració d'estils molt variats. Som fabricants. Disposam de fàbrica i exposició tèxtil i tapisseria i taller de fusteria per oferir als nostres clients el pressupost a la seva mida. A Manacor ens trobaràs al carrer Argentès número 4. El nostre telèfon és el 971-84-39-39. A Inca som a la carretera d'Alcúdia. El nostre telèfon és el 971-50-70-20. També ens pots visitar al nostre web expomobles.com. El mític festival de la música catalana arriba aquest any a Mallorca, el Canet Rock. El 23 de juliol, Alcúdia, amb més de 12 hores de música i festa, amb Boques Grasses, Zoo, La Pegatina, Xanguito, Pel de Gall, OR, Els Catarres, Stay Homes, Buo, Su, Anegats i Ema de Mà. Neix Canet Rock Mallorca. No et perdis la primera edició d'aquest gran festival que farà història. El 23 de juliol, Alcúdia, veurem sortir el sol. Venda d'entrades a canetrockmallorca.cat. Amb el patrocini d'Estrella d'Am. Aquí sap on jo vull estar. Aquí
sap on jo vull Fins al dimecres 29 de juny, a Eroski, Kiwi Sungold a pes a 5,99 euros al quilo. Estofat de vedella balear a 9,95 euros al quilo. Formatge edam tendre al tall a 6,99 euros al quilo. Daurada d'entre 300 i 400 grams la peça a 195 euros al quilo. Supermercat Eroski, amb tu.
L'escola pren la paraula, el programa on l'alumnat és el protagonista a Ona Mediterrània.
Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Segona secció que tenim i que dedicam al món educatiu, a vida intel·ligent, Avui tenim una secció un poc peculiar perquè na Maria Antic mos ha deixat deures. No podia venir avui, però mos ha deixat deures. També he de dir que mos ha deixat una mica els deures fets.
Això t'anava a dir, pràcticament t'ha deixat la secció feta.
Només que ara necessitem per parlar d'aquesta secció educativa i concretament de l'Institut de Manacor, de l'Institut Mossèn Alcover, tenim connexió amb Antoni Gaià, que és el seu director. Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre, Toni. Benvingut en el Crepuscle, en Cent Estels.
Gràcies a vosaltres.
Sí, perquè tenien ganes de conèixer una mica més quines són les activitats que heu organitzat entorn en aquest aniversari, perquè coneixem que s'ha publicat un llibre, s'han fet concerts. Com va ser? Supos que teníeu aquesta necessitat, no?, de celebrar aquests 50 anys. Se va fer una comissió? Com heu organitzat en això?
Bé, el centre se va crear l'any 1970.
Ah,
per tant, el 50 aniversari el complíem l'any 2020.
Sí.
I teníem pensat, vam formar una comissió dirigida bàsicament per Magdalena Gelabert, escritora i professora nostra, que ha estat la gerent de la Fundació Coe durant molts anys, té molta experiència en aquestes coses, i s'intenció... Bé, la comissió estava formada per professors i exprofessors i més gent. I s'animaren molt i programaren fer 50 actes.
50 actes per 50 anys, no? Està bé.
Està bé. El que passa és que això ho havíem de fer a partir de l'octubre, setembre-octubre del 2020, i me'l va apoyar la Covid.
Clar.
En la qual cosa, hem estat aquests anys posposant i posposant actes, i al final hem reduït un parell. De moment vàrem reinaugurar la biblioteca. Tenim una gran biblioteca que molt subvenciona a Samipa, que és el nom de Miquel Àngel Riera, sí, un escriptor de Manacor. També vàrem aprofitar per reinaugurar el mobiliari que ens ha donat Samipa,
sí,
i per inaugurar la zona que allà on hi ha els fons de Riera Ferrari. Que m'havia cedit els seus hereus, m'havia cedit els seus fons bibliogràfics, que és impressionant. Ja on hi ha moltíssimes coses d'aquest insigne pintor i artista de Manacor. Això va ser el primer acte que fèrem. Després van aconseguir fer un llibre commemoratiu. És un llibre molt especial, perquè allà hi participen, ara no sé exactament el número, però una quarantena de professors, exprofessors, exalumnes, etcètera, fent articles de tot tipus. Articles curts, allà on hi ha des de creació artístico-literària, assaig, estudi històric, records i anècdotes. És un llibre molt, molt interessant.
I que té un títol, molt particular. Àncora o palanca. A veure, aquest títol, què ve?
Mira, és el títol d'un dels primers articles, escrit per en Pep Ballé, un professor d'història d'altres, molt apreciat, que bàsicament el títol me va agradar molt, perquè ve a dir que un centre educatiu, o el sistema educatiu en general, pot ser una palanca per progressar cap al futur, o pot ser una àncora per quedar molt enrere. Bàsicament, el membre de la comissió va agradar molt aquest títol, s'ha dit tot també, i vam decidir posar aquest títol en tot el llibre.
Clar, perquè és un poc el significat de lo que representa un centre educatiu com un institut d'ensenyament secundari dins una comarca, no? Jo aquí tenia algunes preguntes, les he preparades jo, però Anna Maria en Tim me n'ha passat unes quantes, i entenc que una, ella se referia, per exemple, a l'alumnat, no? En els seus inicis hi anaven alumnes de tota la comarca, des de Cap de Pere a Petra, no? Hi havia servei de menjador perquè era jornada partida. Clar, ara el món ha canviat moltíssim, hi ha nous instituts a tota la comarca. Això vos ha canviat també el perfil de l'alumnat que teniu?
Sí, el que passa és que quan començaran a obrir instituts a Sant Cervera, a Porto Cristo, tot i que Cineu, molt bé, l'alumnat van deixar de ser un centre comercial, de la cosa que anaven senzillament els nostres alumnes de Vilafranca i fa emocionar, vull dir. Sí. Però en la vinguda dels cicles formatius i de la batxillerat artístic han tornat a tenir alumnes pràcticament de mitja Mallorca, que anem a ser un centre de referent comercial gràcies a això. De totes maneres, mai s'han aturat de venir alumnes d'altres pobles a fer altres batxillers.
Clar, perquè teníeu vosaltres a lo millor una oferta que no hi havia altres instituts, i en esquerra vostra teniu secundària obligatòria, teniu batxillerat d'arts, ciències socials i humanitats, els quatre batxillers.
Sí, tenim això, tenim tots els batxillers, els diferents batxillers en tots els itineraris.
I he dit que teniu també...
Aquest any ha estat el darrer any, perquè ja en les noves normatives ja hi havia molt poca demanda.
Clar, és que jo t'anava a demanar això, no? Escolta'm, institut nocturn i mos sona com a d'altres èpoques, no? I ara, que és que hi ha hagut alguna normativa que ho ha limitat?
Des de que se va aprovar Saloe, crec que és ara, allà on podries accedir de grau mitjà a grau superior directament, ja no necessitaves el batxiller, i quan se va obrir aquesta via, la matrícula del batxiller nocturn va començar a baixar. I el darrer any ha estat bastant baixa. Abans aconseguiria massa greu de reconèixer, perquè ho apreciava molt el batxiller nocturn, però amb bon criteri va decidir que no. Un any ha estat el darrer any que han tingut alumnes de nocturn.
I va tenir una formació professional que, com dius, atreu no només alumnat de Manacor, sinó de tota la comarca, de serveis administratius, també de la part sanitària, auxiliar d'infermeria, higiene bucodental, educació infantil, integració social... Clar, en aquest cas, vosaltres vos considerau, per tant, un institut molt polivalent, no? Perquè, per una banda, teniu la sortida clàssica de secundària, de batxillerat, però també aquesta altra sortida que aquí en el programa hem parlat molt de Maria i en
Jesús, que és fonamental. D'administratiu. Després tenim els cicles de sanitari, que són el grau mitjà de cirurgia d'infermeria, que té una demanda brutal, i un grau superior que és higiene bucodental, també amb bastanta demanda i que seguint s'ha col·lat molt bé després. I tenim la família de serveis sociocomunitaris, en dos cicles, els d'educació infantil, que ja fa bastant anys que ho tenim, i els d'integració social, que fa, seria ara si 4, 5, 6 anys, no me'n recordo. No.
I en aquest cas, això, heu notat una diferència, una evolució, perquè per ventura la formació professional ha estat a vegades un poc el germà petit, el germà, no sé si pobre, de l'ensenyament. Vosaltres veus que se valora cada vegada més aquest tipus d'estudis?
Sí, vull dir, nosaltres el grau superior és diferent, perquè perquè seria un grau superior has de tenir batxiller, i molta gent opta per anar directament a la universitat. Per així tot, omplim. Omplim els cicles. Però en el grau mitjà la demanda és brutal. T'han deixat amb 100 o 150 persones a llista d'espera.
Sí, no sé si la pregunta seria molt àmplia, però com trobeu que ha evolucionat l'institut? En quants espais, professorat i aplicació de les lleis educatives? Ara pensam, espais, clar, ha hagut de créixer, segur que sí.
Bueno, sí, ha hagut de, per exemple, en el meu centre, la majoria de departaments ja no tenen un espai físic.
Ja.
Perquè ens hem hagut de transformar en baules, tot i que ens hem anat creixent. Ara estem voltant de 1.300, 1.350 alumnes i uns 125 professors. Quan jo era alumne, era la meitat.
Sí, sí.
Han crescut moltíssim. A més, tenim molta demanda i tenim ràtios molt elevades, vull dir, tenim ràtios oficials pràcticament plenes a tots els nivells, tant d'ESO com batxiller com cicles formatius.
I tu que ho has viscut com a alumne, què creus que, si haguessis d'explicar-ho a qualcú de fora, li haguessis de dir què és el que ha aportat, diguem, l'Institut Mossèn Alcover a Manacor? Vist des de la perspectiva d'alumne i després des de la perspectiva de professor i de director de l'institut.
Jo, no puc ser neutral, perquè ja estic meu, m'he passat més de mitja vida, primer com a alumne, després com a professor, i ara com a director, per tant, no puc ser neutral. Però bé, crec que sí que ha estat un referent. Jo xerro amb els alumnes, xerro amb els professors, i la majoria s'endú molt bona imatge del centre. És un centre allà on hi ha un bon ambient, bon alumnat, sobretot bon alumnat, i que se fa bon fer feina. De fet, moltíssims dels professors que som actualment són menys alumnes. Sí. Si gent,
és bona, això és un bon, una bona notícia, no? Que,
sí,
que, sí. Que veu allà fent feina.
Fa un parell d'anys vaig fer un càlcul i sí. En moments, ara no són tants, però crec que prop d'un 60% dels professors eren menys alumnes.
Això parla molt, molt i molt bé de l'institut, no? Mm. I dels alumnes, clar, perquè parlant de 50 anys, supos que teniu aquest fenomen d'alumnes que són fills d'alumnes de l'institut, gent que està lligada, a lo millor, que col·labora amb activitats vostres, la relació amb els seus pares, les mares dels alumnes, hi ha una bona entesa i una bona comunicació.
Sí, en general, sí. Uh-huh. En general, sí. I tenim una molt bona amiga que ens ajuda moltíssim. Uh-huh. I tenim cada vegada de gent i, per exemple, hi ha hagut una mare i que li feia molta orgullo que la seva filla anava a l'institut.
Clar.
Que hi havia estat. Són persones universitàries. Aquesta persona és un professor universitari. Uh-huh. No és
sí, sí. Hem parlat d'algunes activitats, han dit que hi ha hagut aquesta publicació del llibre, veig que també vareu tenir un concert del llibre vermell de Montserrat, de Polisonia i els alumnes de batxillerat. De...
No, no, el batxiller artístic m'ordona molta presència en el poble i en la comarca, perquè tant d'art plàstiques com d'art escèniques i musicals participen en moltíssimes activitats. Mm. Ara, per exemple, d'art escèniques i musicals participen en diferents concerts, participen en moltes coses, d'art plàstiques, estan contínuament participant en totes les activitats del poble. Uh-huh. Els dos guanyadors, els tres guanyadors del concurs de Quartet de Cossers eren alumnes nostres.
Sí.
Aquests alumnes pintaren banys, feien un parell d'exposicions per mig del poble. Uh-huh. Ens dona molta visibilitat.
I dins l'aniversari vos queden encara alguns actes així ressenyables?
Sí, tenim un parell d'actes programats. El que uh-huh. passa és que seran pocs. Per exemple, varen sembrar el nostre centre sempre havia tingut molt d'arbres
en
el jardí. Uh-huh. Però s'han anat morint calcuns. I en un any varen decidir, o millor dit, fa dos anys varen decidir sembrar 5 eulines. Uh-huh. De vora tenim un teix, que també no s'ha sumit centre, que tenim teix, sempre s'ha jardins. Sí. Perquè és un arbre molt, molt raro. Uh-huh. Varen sembrar 5 eulines, una per cada dècada.
Està llavors
bé. Havien de posar, pues, unes paraules que simbolitzin els nostres valors. Uh-huh. I el que suposo ja ho farem dins el curs que ve. Uh-huh. Volíem fer una exposició, molt de material recopilat, i mirarem si dins el curs que ve el podem posar dins el centre, que la gent pugui venir. També volíem fer festes, volíem fer concerts, però bueno,
no s'ha pogut fer.
Hem estat bastant durs.
Sí.
I hem hagut de limitar.
Clar.
Bé,
de totes formes, enhorabona per totes aquestes iniciatives i endavant en el que queda, que segur que amb aquest entusiasme i amb aquestes ganes de sentir-se partícips de lo que és l'institut, segur que els alumnes i els alumnes hi participaran i col·laboraran. Gràcies, Antoni Gaià, i fins una altra ocasió, i enhorabona per tot.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Sona aquesta música, E pur si move, notícies de ciència amb Vial Vic.
Home, en l'estiu, darrer programa de dimarts,
sí.
Havíem de parlar de Moscars.
No quedava...
Encara que crec que me repetiré, val? Perquè crec que... no sé si m'ho sona que també dins el mes de juny de l'any passat ja vaig dir aquesta notícia, o ja vaig comentar aquesta
una
notícia.
Una semblant.
Sí, una mica de, no, farem una mica de didàctica, no?
Venga.
Una mica de didàctica al voltant dels moscards, val? Primera cosa, no piquen els moscards, piquen les moscardes.
Què me dius?
Piquen elles. Elles quan mos piquen mos agafen sang i per la vida mos agafen sang perquè necessiten greixos. Val?
Ah, greixos.
Sí,
si no entenc,
cerquen greixos.
És
el que cerquen.
Sí, sí, sí.
És el que cerquen, val? Per tant, els moscards no piquen, són elles les que mos piquen. Val?
Sí.
i s'enduen sang i etc.
I fan,
no?
Fan desastre.
Sí, i com que mos donen molt mala vida, sobretot si se te posen al voltant de l'orella mentre dorms, ah, que sí?
Sí.
Que te desperten, eh? Zzzz, dius, que, per què aniran sempre al voltant de les orelles?
És bo, no? Sí, sí, sí.
Aleshores, un parell de consells, va? Si viviu a casa, si viviu un, fora vila, etc, etc, intentar que no quedi aigua per enlloc, és a dir, que no quedi aigua estancada.
S'aigua així envasada, envasada, vull dir, no envasada, sinó envases d'aigua...
Però a vegades basta els típics plats que se posen de velles cocials, etc, que a vegades hi queden una miqueta...
Sí, això és típic, això, sí, sí, sí.
Això els fa proliferar, vull dir... precisament aquestes femelles que mos piquen normalment després se'n van allà i posen els ous i els ous proliferen encara més moscars, per tant, millor intentar no tenir aigua envasada. Envasada. Més cosetes, en especialment alerta en sos tigres, va? Que són aquests que varen venir fa un parell d'anys i que tenen...
I se distingeixen fàcilment.
Si no estic equivocat, són una miqueta més grossos i si els mires de prop fan com a ratxes blanques i negres.
Va? Jo m'hauré de posar les
I,
ulleres.
I els altres són completament negres, si no, també. Val? Va. A veure, característica important. Els tigres solen picar a l'exterior de les cases. No tenen per costum per hàbit picar a l'interior de les cases. No. Així com és convencional, diguéssim, és de tota la vida ajuda al contrari. És a dir, fora de casa és més difícil que te piquin i en canvi entren dins les cases i són feliços allà de dins picant a tothom, en els tigres no, val? En general les picadures dels moscars, si ve ser dels tigres una miqueta més contundent i més dolorosa, no sol ser especialment problemàtic, llevat de que com és lògic tinguis qualque tipus d'al·lèrgia o afectació que de veres efectivament te pugui fer una mica més de marca o una mica manco de marca, és a dir, normalment, i si diguéssim te donen una miqueta de malestar, a veure qualque tipus de pomada d'aquestes que te donen a la farmàcia, si necessites qualque cosa també és qualcuna que tingui pues qualque tipus de corticoide i si la cosa fa molt greu, molt greu,
són
molt greu,
quan...
metge i qualque antihistamínic.
Antihistamínic.
Sí.
Però vaja, aquest tipus de no mos han d'alarmar.
No, en principi no, i sobretot tampoc tenir...
Però hi ha gent que acaba urgències a partir d'una complicació d'unes picades, o no? O serien més d'abelles, vespes...
Aquí anava, vull dir, abelles i vespes sí que és més fàcil trobar-se amb persones que tenen qualque tipus de reacció al·lèrgica, sobretot perquè tenim una cosa molt clara, que és que tant abelles com vespes sí que t'injecten un verí, en canvi els moscars no, els moscars el que fan és xuclar-te sang, va? I que no hi ha tipus de relació entre un i l'altre. És a dir, tu pots tenir problema de... A més ben dit, no perquè tu reaccionis molt fort davant d'una picada de moscard, ho passaràs molt malament amb una picada de baia, ni a la inversa. És a dir, que ho passis tu molt malament amb picades de baies a vespes, no tens perquè ser necessàriament, perquè el mecanisme és diferent.
Va? I això que la gent diu... No, és que a mi me piquen perquè tens la sang dolça.
No.
A mi me venen perquè m'ensumen la sang dolça.
No.
Podria passar, i això que diuen... No, és que realment piquen a tothom, però hi ha gent que li fa més reacció que una altra.
Sí, no, això sí.
Això podria ser.
Sí, efectivament, sí.
I pot ser que jo ara estigui una època de la meva vida, una etapa d'un canvi, una mutació... Perquè a mi no m'havien picat mai.
I ara,
darrerament sí.
I ara te piquen, sí. I ara te piquen molt. A veure...
L'altre dia en el peu. I aquestes del peu molesten molt, perquè un braç, això no sé, però un peu, la pell...
Sí, ja t'anava a dir, la pell no és igual de sensible per totes coses. No sé, per tant, és lògic que
hi hagi
llocs que molesten més.
Clar, jo sempre rei amb això i deia, a mi no me toqui, jo no, la meva sang no els agrada. I ara resulta que...
Sí.
Les veses, ara.
No, sí. A veure, el que dèiem abans, vull dir, el que cerquen és bàsicament greix.
Ai, de dos, això.
Sí.
Això sí que vaig més sobrat, igual.
Ja també... També
un altre motiu per aprimar-se.
També me piquen molt. I l'altre és la producció de CO2.
Eh?
Sí, la producció de CO2. És a dir, a través de la nostra transpiració, no només quan exhalam oxigen, sinó també a través de la pell, hi ha la producció de CO2.
Val?
I, per exemple, beure alcohol malament.
Malament.
Sí, perquè te fa incrementar aquesta quantitat de CO2
que
els atreu considerablement.
I si ja beus alcohol... en un referent, no diran quin, però de Coca-Cola, per exemple, no diran quin, però ja tens CO2, o no CO2, no, tens gas.
Sí, tens no, gas i ja ni diguem, no, el que te poden arribar a picar, no?
Ja.
Remeis.
Venga.
A veure, pulseres, no serveixen per res.
Què dius?
Directament, no.
Però i si gent les compra?
Sí, les taven en els supermercats i les farmàcies.
Sí, és i el senyor, la senyora farmacèutica que a mi me diu compra-te-la perquè t'anirà bé, m'ho diu perquè jo me posi content, però res més. Sí. I per guanyar uns euritos.
Exacte, guanyarà uns euritos, però
No.
Ses espelmes de citronella i similars,
sí,
o aquests espirals que se posen
sí,
en terra,
citronella d'aquesta.
Tampoc.
Tampoc.
Tampoc,
no,
res.
Pot ser que potser qualcú digui que
els despisti una mica, però no...
Perquè hi ha qualcú que diu, a mi me funciona.
A mi me funciona. Beníssim.
Beníssim. Però no que és funcioni, que sigui un 100%.
No. Què és el que funciona millor? A veure, aquests líquids que se posen damunt la pell, aquests repel·lents que se posen damunt la pell,
que no diran marques,
no diran marques, però que tots coneixem, els de farmàcia solen anar millor que els de supermercat. També solen valer 3 o 4 vegades més, cosa que també s'ha de dir.
I això va millor que no se citronela aquesta pulsera.
No, és que se citronela directament res.
I per què s'ha estès tant, això?
Escolta, vull dir...
Perquè fa l'horeta.
Perquè fa caloreta i perquè hi ha aquesta febre... A l'hora, sí. Ah. I les coses naturals, i perquè sobretot no t'has de posar res damunt la pell,
sí.
Ni entre cometes és un insecticida, o la gent no ho considera un insecticida, que ja sabem que la gent és molt maniàtica en els insecticides i aquestes coses... I mira, perquè té un mercat, però eficiència no en té. Respecte a que repel·lent cutani, és important llegir el que diu el fabricant, sobretot més que res en quant a freqüència i d'ús. I, per exemple, ja que molta gent va a la mà, sabré si aguanten l'aigua o no l'aguanten. És a dir, si cada vegada que entres i surts de l'aigua t'has de tornar a posar, si de veres vas estar protegit.
Si això és com la crema...
Com les cremes solars, no? Exactament igual. A l'hora de dormir, aquests que s'enxufen,
Sí,
però en el sentit de que s'ha d'anar molt alerta en les dimensions de l'habitació.
Ah, sí?
Sí. És a dir,
perquè ja te marca 25 metres.
Sí, exacte, però tenen un radi d'acció, no? En la qual cosa, millor que el tinguis a prop d'allà on tu dones. És a dir, si tens un endoll en el comodí de vora tu, millor que no que si el tens a l'altre cap de l'habitari.
Perquè igual els efectes no...
No t'arribin gaire, no? I si pot posar una mosquitera a la finestra, millor.
Bé, van bé, m'agrada, m'has donat un quant consells, així m'has desmuntat el mite de la citronella, però vaja.
A veure, que si t'agrada la loreta que fa,
escolta, no
posa-te'n, però sàpigues que el moscar no
però
no
tinc un cunyat que és molt fidel,
molt
citronèlic.
Bé, i si és feliç, escolta, no li passarà res.
Bé, m'has cunyat, o sigui, els cunyats són així, els agrada vendre motos, i dius, vinga. Ara ja li diré, de part d'enviar Vic, divulgador científic del Crepuscle, no m'enganis, li diré això.
No m'enganis.
Això és un engany. Vinga, més coses.
No tenim temps d'una altra?
Sí.
5 minuts?
Venga.
Mira, aquesta, i acabarem... A veure, és una troballa important respecte a càncer. No sé si te'n recordes fa unes quantes setmanes ja en parlaven des que s'estan treballant amb el conus en concret i que les coses pinten molt bé.
Sí.
Molt bé, i d'ara resulta que científics suïssos han constatat una altra cosa que se venia sospitant, perquè ja hi va haver un estudi fa uns quants anys a israelià que ja va començar a apuntar manera respecte a això, que diguéssim ara que suïssos han vengut a confirmar. Que és que els processos de metàstasi de càncer se duen a terme, en el cas dels humans, en la nit. És a dir, no...
En la nit les cèl·lules actuen bé.
Exacte. Val? És a dir... Mira, aquesta gent el que va agafar inicialment va ser mostres de sang a 30 dones que patien càncer de mama amb metàstasi i sense metàstasi, i els hi van fer una extracció a les 10 del matí i una altra extracció a la de matinada, i van constatar que la sang extreta a la de matinada tenia molts més marcadors tumorals que no sé que els havien tret a les 10 del matí. Val? Aleshores, posats a investigar aquí, resulta que els canvis que se duen a terme cada dia, és a dir, com a conseqüència d'aquest rellotge circadià que tots tenim, que és que molt regula les hores de son i de vigília de cada dia, genera o provoca una sèrie de canvis en el sistema immunitari, és a dir, el nostre sistema immunitari no és el mateix de dia que de nit. Per això, per exemple, qüestions com puguin ser, per exemple, asma, a vegades processos de tos quan estàs constipat,
més
o gripós, etc.
Més...
En tens molt més de vespre que no de dia, per exemple. O al revés, que afectacions com puguin ser ictus succeeixen molt més de dia que no de nit. Sí, és a dir, aquest tipus de qüestions afecten també a tot el que són els processos de metàstasi, de tal manera que el càncer, que no és precisament barall, sinó que és, diguéssim, un gran guerrer, desgraciadament, han trobat que la millor via d'expansió és precisament durant la nit. En el cas de ratolins, però, és a l'inversa, perquè els ratolins, clar, són éssers nocturns que, diguéssim, dormen de dia. És a dir, l'important no és el dia o la nit, sinó que l'important són els moments de descans, val? Que en el cas dels humans, que som animalets diurns, és en la nit, no? En la qual cosa, ells ja apunten exactament a la mateixa que aquest estudi israelià que te comentava, que se va tenir lloc l'any 2014, que ells el que van constatar va ser la diferent efectivitat a l'hora d'administrar tots els tractaments de quimioteràpia, que resulta que és molt més efectiva si s'administra a les hores de nit.
Va millor.
Que no de dia, sí, clar. És a dir,
curiós,
combats
no?
molt millor i molt més els processos de metàstasi. No? En qual cosa diu, si més no necessari canviar l'hora d'administració dels tipus de medicaments a la lluita contra el càncer. Sí, ara com ara curiós, però no deixa de ser...
Tens una molt breu, perquè ja d'aquí a poc escoltarem aquesta música final.
Una molt breu. Mira, si tu vols, aquesta pastilla que te comentava contra la calvície, que ja havíem comentat abans, val? És una pastilla que funciona amb un tipus d'alopècia, alopècia areata, val? Petits problemes, val? És a dir, funciona, però només en un de cada tres casos. En la qual cosa dius, pot ser que te toqui, pot ser que no te toqui.
Val la pena una loteria.
Val la pena intentar-ho, el que dèiem abans, en determinats casos, sí. L'altre petit problema, és d'obbes.
Sí.
Sí. Costa aproximadament, a veure, el tractament costa uns 900 euros mensuals.
Durant tota la teva vida?
Sí. Perquè si la deixes de prendre, perd efectivitat.
Jo crec que surt més barat anar a Turquia, no?
Si ets un d'aquests casos en què, diguéssim, un trasplantament te pot funcionar, que no sé si és el cas d'aquest tipus de alopècia que va desmentar, no t'ho sé dir, aleshores, sí. Per tant, a veure, està bé, vull dir, s'ha trobat un determinat camí... Per un determinat...
I veurem com evoluciona.
Sí, però queda camí.
Queda camí. Molt bé, idò. Escoltam ara de fons una peça, La nit de Sant Bartomeu, de la pel·lícula La reina Margot, i amb aquesta pel·lícula, perquè dèiem que aquesta reina francesa Margot va néixer precisament un dia de 1553, precisament com Crepuscles, duien fins al dia d'avui. Avui ja acaba aquest 1553 a Ona Mediterrània.
I és el darrer Crepuscle de dimarts de
temporada. És el darrer
no?
dimarts de la temporada. Tornarem, supòs, per setembre.
Bé, nosaltres tornem dijous. Però...
Sí, dijous es tindrem
però...
aquí entrevista.
Programa de dimarts
amb aquestes seccions. Idò, vos deixem amb aquesta música. Gràcies, Biel, i fins demà dimecres. Crepuscle en 7 estats.